Fem Salut. Avui amb el doctor Jaume Tort, director de l'OCAT. Amb ell parlarem de trasplantament d'òrgans i teixits.
Bé, com heu sentit a la sintonia del programa de salut que cada mes us porta a Ràdio Falset, aquest mes, concretament, volem parlar d'un tema que una mica ja vam començar a abordar la temporada passada i si no recordo malament, vam parlar de la donació de sang. I ens va quedar una mica per parlar d'un altre tema que estaria molt vinculat, que seria la donació de sang, la donació d'òrgans i teixits. Per parlar d'aquest tema, hem convidat el doctor Jaume Tort. Ell és director de l'Organització Catalana de Transplantaments i amb ell volem parlar una estona sobre aquest fet tan important que és la donació d'òrgans i teixits, que és igual d'important com el donar sang, que estem molt acostumats a fer-ho. Bon dia.
Bon dia.
En primer lloc, si ens per introduir una mica la temàtica, ens agradaria que ens donés una mica de números, una mica de la gent que d'alguna manera o altra ha donat el seu sí per acabar sent donant d'òrgans o teixits a Catalunya. Tenen xifres?
Sí, per descomptat, perquè una de les coses molt importants de tota aquesta activitat de donació i trasplantament és que estan molt i molt controlades, en positiu, perquè s'han de fer molt bé, però hi ha d'haver molt control a sobre, i per tant, evidentment, hi ha xifres precises de tot el que es fa. O sigui, això que dèieu ara, o sigui, per exemple, l'any passat, donants finals, persones que van ser donants d'òrgans, a Catalunya van ser 315. I hem d'afegir amb aquests 315 145 persones més que van fer donació de viu. De donant viu vol dir que van donar l'immensa majoria un ronyó amb un familiar. O sigui, les xifres de donants, diguem-ne, de tot l'any 2016, doncs això, 315 donants difunts, de gent que va morir i que van ser donants d'òrgans, i 145 persones vives que van donar òrgan normalment amb un familiar.
I també, dins dels òrgans, també hi ha el que nosaltres anomenem teixits, que hi ha, si no m'equivoco, doncs la còrnea, la medula òssea i d'altres, el cordó umbilical, no?
Sí, aviam, ho hem de diferenciar, perquè són donacions diferents. O sigui, podem donar moltes coses, o sigui...
Està bé que la gent sàpiga què pot donar,
exacte,
no?
I primer hem de donar un missatge general, diguem-ne que pràcticament sempre pot ser donant. M'explico. O sigui, quan es neix, es pot ser donant del cordó, de la sang de cordó umbilical. Que això, doncs, ja es recullen els cordons amb la sang i això, doncs, d'aquí se'n poden treure cèl·lules progenitores que s'utilitzen pels tractaments de la leucèmia, el que es diu el trasplantament de progenitors. O sigui, ja quan naixem ja podem ser donants. Però durant la vida s'és donant de sang, que també és important. De sang necessitem molta cada dia. I també de viu, diguem-ne, doncs, és el que explicava ara, doncs, que hi ha molta donació de ronyó, un familiar que dona un ronyó amb un altre familiar normalment, i també hi és de fetge, que en aquest cas és una part del fetge, però aquests són menys casos. L'any passat van ser 9 casos de donants de fetge. I després hi ha l'última part, diguem-ne, que quan ens morim podem ser donants d'òrgans per una banda, que depèn de la situació de cada donant, però a vegades doncs, són només els ronyons, però a vegades poden ser 5 o 6 òrgans, perquè pot ser els dos ronyons, els dos pulmons, el cor, el fetge, el pàncreas...
I
després els teixits.
Els teixits.
Doncs els teixits, que teixits, el més conegut, el més acceptat és la còrnea, que pensem que cada any a Catalunya fem més de 1.000 trasplantaments de còrnea, per tant es recullen més de 1.000 còrnees a Catalunya al llarg de l'any, però també es dona teixit ossi, ossos, tendons. Penseu que amb la majoria d'intervencions de pròtesis de maluc, de pròtesis de cadera, per suportar la pròtesi, perquè enganxi bé, es posa substància, unes substàncies que es fan amb os humà. Llavors, això no s'explica massa, però és una realitat del dia a dia. O també una altra donació de teixits molt important és la donació de pell. Es dona pell, els donants poden donar pell, és una pell que es tracta, té tot un procés, i que es fa servir pels cremats. Les persones amb grans cremades, un dels millors productes perquè vagi cicatritzant la ferida és aquests productes fets amb pell humana. Per tant, sempre expliquem que un donant de teixits ajuda més de 100 persones.
Uh-huh. Ens han descuidat parlar de la mèdula òssia, per exemple.
Bueno, la mèdula també és un procés més independent, es pot ser donant de mèdula en qualsevol moment de la vida, però s'ha de dir que sempre vas a buscar els donants de mèdula, està estudiat, que idealment han de ser persones joves, entre els 18 i els 35 anys. També recullen mèdula, es fa donació de mèdula fins als 50, però les mèdules millor, diguem-ne, el producte sanguini millor, és d'entre 18 i 35, que és una mica el que es va buscar per la donació de mèdula.
Uh-huh. Parlem ara de la nostra, de l'acte voluntari, diguéssim, de ser donant. En vida tots podem decidir, prendre la decisió de ser donants, i ho podem fer de diferents maneres. Com podem arribar a fer aquest acte, diguéssim, de que nosaltres voluntàriament ens oferim perquè si algun dia és convenient i doncs, en les circumstàncies puguem arribar a ser donants?
A veure, el més important en aquest procés és que la teva família, les teves persones estimades, les més directes, ho sàpiguen. Perquè, tot i que aquí a Catalunya, a Espanya, tenim doncs, un carnet del donant, no deixa de ser un símbol. No hi ha darrere d'aquest carnet un registre on puguis anar a mirar si és donant o no. En l'estat espanyol i en molts altres països no hi ha registres. Hi ha països que sí, però hi ha països que no. I, per tant, tot i que tenim una llei que diu que s'anomena en termes legals de consentiment presumpte, que vol dir que tots som donants, si no hem dit el contrari, en vida, a l'hora de la veritat aquesta llei l'apliquem d'una manera un tant curiosa, perquè aquí a l'estat espanyol sempre demanem el parer a la família, sempre. I l'opinió de la família va a missa, diguem-ne. O sigui, si la família diu que no, no es fa la donació. A no ser que hi hagués un document notarial o unes voluntats anticipades de la persona que ha mort que ho digués, que llavors entraríem una mica en discussió amb una família que digui que no acostuma a passar, Però aquí a l'estat espanyol, a Catalunya, tot i que tenim aquest model legal de consentiment presumpte, sempre demanem el parer a la família. Per tant, el més important és que la família ho sàpiga, ho tingui clar, i per tant que se n'hagi parlat alguna vegada a casa, perquè llavors les coses són molt més fàcils.
Mm-hmm. De fet, actualment, hi ha gent que segurament, sí, quan ho anomenem, ho haurà sentit, en aquesta aplicació que actualment existeix, en el qual podem fer un cop d'ull, diguéssim, els usuaris, cadascú de la seva persona pot fer un cop d'ull a la seva història clínica, una mica
a
la meva salut. Allí hi ha un lloc on es pot donar una mica, sí. Doncs, per exemple, fer un check de dir jo vull ser donant d'òrgans.
Exacte. Exacte. Diguem-ne, tindria el valor... Té una doble vessant. Per una banda, també és, si fas aquest clic, doncs, diguem-ne, et pots imprimir el carnet de donant, és també, diguem-ne, un gest simbòlic, però té un valor addicional que pels professionals dels hospitals, perquè quan tenen una persona que pot ser donant, necessàriament una de les coses que han de fer els coordinadors de trasplantaments dels hospitals és anar a mirar la història clínica compartida de les dades d'aquesta persona i han d'anar a mirar si hi havia un document de voluntats anticipades. Llavors, si veuen que hi ha aquest símbol, aquest interruptor que aquesta persona ha dit en un moment donat que volia ser donant, d'entrada sap una mica que l'opinió de la persona, aquesta persona, doncs és favorable a la donació, que li hagués agradat ser donant. No és que això sigui que tingui valor legal per si mateix, però és un element molt rellevant perquè probablement si quan es va parlar amb la família, el coordinador de trasplantaments diu, miri, és que hem mirat la història clínica i ella havia dit que volia ser donant, potser amb aquesta família li ha estret inclús un pes de sobre per prendre la decisió, perquè hem de tenir present que quan es demana aquest consentiment
una situació molt dura, molt dura per la família.
Molt duríssima, duríssima. I per tant, si hi ha elements d'aquests simbòlics que diu, o el tema de la meva salut, o que sempre portava a la cartera doncs el carnet de donant, doncs bueno, és aquelles coses que ajuden a saber que aquella persona doncs sí que volia ser donant realment.
I per ser donant, hem dit que en principi pot ser tothom, és universal una mica, però suposo que s'han de donar unes circumstàncies, no? Per exemple, és més fàcil que sigui donant una persona que està hospitalitzada o que...
Sí, exacte, això sí, és les coses que s'ha d'explicar bé. Primera, que hi ha molta gent que vol ser donant i que ho diu i que els familiars ho diuen i ho demanen, però moltes vegades no és possible, o sigui, descartem els possibles donants per causes mèdiques, diguem, perquè hi ha malalties per les quals aquesta persona mor que són, diguem-ne, que fan impossible, que contraindiquen la donació. La immensa majoria del càncer, per exemple, doncs ho fa impossible la donació. Per què? Perquè hi hauria un risc hipotètic de transferir el càncer al donant, al receptor. Per tant, moltes vegades hi ha persones que volen ser donants, inclús ho han manifestat, els familiars ho diuen, però no pot ser. Aquest és un primer element. I el segon element és que perquè la donació, les extraccions i tot vagi bé, aquesta persona ha de, diguem-ne, les seves hores finals, ha de morir en un entorn hospitalari i d'unitat de crítics, diguem-ne, d'intensius, perquè hi ha unes condicions de manteniment. Aquells òrgans s'han d'intentar mantenir de la manera millor possible perquè puguin funcionar un cop trasplantats.
Uh-huh. Llavors, perquè hi ha uns terminis de temps.
Les persones moren d'accident vascular cerebral, diguem-ne, d'ictus, embòlies, hemorràgia cerebral, però els òrgans, alguns estan bé. Però clar, un cop s'ha produït la mort cerebral, aquells òrgans s'han de mantenir unes hores fins que es pot fer l'extracció. Per tant, estàs en un entorn d'unitat de crítics. Tant és l'altre condicionant.
Parlem una mica d'aquest procés. Com funciona una mica el tema dels trasplantaments des de que, malauradament, se produeix la mort de la persona que pot donar els seus òrgans fins a la recepció una mica dels òrgans per part dels usuaris que ho necessiten?
Sí, o sigui, de fet és senzill, però és una cadena llarga que intervé molta gent, que, diguem-ne, per intentar-ho explicar d'una manera entenedora, hi ha un possible donant en un hospital, llavors hi ha una unitat de cures intensives, i el coordinador de trasplantaments d'aquell hospital, que és un metge d'aquell hospital, doncs es posa en contacte amb l'OCAT, amb nosaltres, la Comissió Catalana de Trasplantaments, i diu, tinc un donant d'aquestes característiques. Llavors, nosaltres prenem nota d'això i aquest coordinador, aquest professional de l'hospital, ha de fer tota l'avaluació del donant, ha de parlar amb la família, ha de tenir el consentiment signat, ha de fer l'avaluació de quins òrgans són bons i quins no són bons. I llavors, quan té el consentiment de la família, tota aquesta informació de quins òrgans són possibles, l'envia a l'OCAT, ens l'envia a nosaltres. I què fem nosaltres amb aquesta informació del donant? Mirem la llista d'espera.
Això només es pot produir, doncs, pel que hem interpretat de les paraules anteriors, en hospitals on hi hagi UCIs. Per tant, en hospitals, diguéssim, sí, comarcals, com el cas de l'Hospital Comarcal de Mora, que és el més prop a nosaltres, per exemple, no es pot produir aquesta situació.
No, allà no. El que passa que sempre, com que això no és un procés immediat, normalment són processos que duren hores i que moltes vegades al final de la vida ja es veu venir, perquè ja es veu que allò és un procés, un problema vascular cerebral crític, que és només esperar, diguem-ne, que es mori. A vegades, quan un donant és molt clar, i escolta, és que sí, el cervell doncs ja està, però el fetge està molt bé, doncs a vegades es trasllada aquest malalt a una unitat de crítics per donació. Uh-huh. O sigui, no es trasllada perquè hi puguem fer res, perquè està molt clar, per salvar-lo no s'hi pot fer res. Però a vegades traslladem malalts perquè poden ser donants. O sigui que no és descartat. El tema és que a l'Hospital Comarcal, doncs, en el moment en què tracten aquest malalt, a urgències o medicina interna, això li diuen, escolta, és que si estem al final, aquesta persona morirà els propers dies perquè això és irreversible, però el fetge està bé, els ronyons està bé, llavors quan han de posar-se en contacte amb la unitat de crítics de referència i portar aquest malalt. O sigui, llavors estem en el punt en què tota la informació d'aquest donant s'ha enviat a l'OCAT, i aquí a l'OCAT el que fem és mirem la llista d'espera. Les llistes estan ordenades, per gravetat. O sigui, el primer s'ha d'espantar el que està més greu. I llavors aquí doncs mirem la llista i llavors s'oferta, diguem-ne, cada òrgan a l'hospital on hi ha el receptor compatible, que aquesta és també...
És una altra circumstància.
No és el primer de la llista, no és el primer. És el primer compatible, que el grup sanguini coincideixi, i cada òrgan té les seves característiques de compatibilitat. Per tant, dels que són compatibles, doncs el primer. I llavors, si aquell hospital que té el receptor, que té el malalt, que necessita un trasplantament, diu, sí, accepto l'òrgan d'aquest donant, llavors es posa en marxa tot el sistema, diguem-ne, logístic, i l'equip que trasplantarà aquell òrgan és el que va a buscar-lo. No, i qui fa l'extracció no serà el mateix cirurgià. Normalment uns cirurgians fan l'extracció i uns companys del mateix equip fan el trasplantament. Estarien cansats per fer les dues coses a continuació, si no es poden córrer riscos. Però l'equip que va a buscar l'òrgan és el que el trasplantarà, que té el malalt que rebrà el trasplantament al seu hospital.
De quins terminis parlem, de temps? Segurament, com hem dit, és uns terminis molt ajustats i, per tant, s'ha d'actuar de forma ràpida.
Sí, s'ha d'actuar ràpidament. Aquí hem de dir que depèn dels òrgans. El ronyó és l'òrgan que tolera millor el que es diu el temps d'isquèmia. I amb un ronyó doncs, estem parlant sempre de temps d'isquèmia que poden arribar a 15-16 hores sense problemes. I, per tant, el ronyó, diguem-ne, és urgent, però no és allò...
imminent.
Exacte. On sí que hem d'anar molt de pressa és amb el cor i el pulmó, que estem parlant d'intentar no sobrepassar les 4-5 hores, i amb el fetge una mica més, però no gairebé, 5-6 hores. Des de, diguem-ne, que es fa l'extracció, que es, diguem-ne, desconnecta del donant i que s'implanta. Per tant... efectivament, des del moment en què comença l'extracció anem molt de pressa.
Per tant, hi ha d'haver una coordinació molt important, suposo que avions...
Sí, a més aquí és això el que deia...
Perquè les distàncies són les que són.
Clar, hi intervé molta gent que no és pròpiament sanitària, perquè doncs, aquí tenim doncs, des de les ambulàncies del SEM que transporten els equips d'un hospital amb un altre, també hi ha moltes vegades que els òrgans es van a buscar en una altra punta de l'estat. I llavors aquí doncs, s'han d'agafar avions a altres hores de la nit, aquests avions tenen prioritat i es va de pressa, sobretot a la tornada.
I un cop arribat els òrgans a l'hospital on s'ha de fer el trasplantament, com dius, la persona que han fet l'extracció també seran els que transplantaran en el seu lloc.
El mateix equip, no la mateixa persona.
El mateix equip, no la mateixa persona pel fet de que hi ha uns terminis i, evidentment, el cansament de la persona pot influir en la intervenció.
En el resultat, sí, està claríssim. A veure, a més hem de tenir present que cada òrgan té la seva complexitat. La cirurgia del ronyó, diguem-ne, que és relativament senzilla, però la cirurgia de fetge doncs, és una cirurgia molt complexa i molt lenta. I, per tant, si hem de pensar que un trasplantament de fetge pot durar 7 o 8 hores, doncs aquella persona no pot haver estat viatjant, anant a un altre hospital, fer una extracció que potser li ha costat 2 hores. Ah, no pot ser, no ho farien bé. Ara, és molt important del mateix equip, sí, perquè els protocols estan... els coneixen perfectament, parlen entre ells, el que van trobant, el que van veient. O sigui que és important que sigui del... Aviam, quan són equips diferents tampoc passa res, Parlen molt entre ells, Però està clar que no pot ser el mateix professional, els mateixos, perquè l'efecte cansament podria produir errors.
I un cop fet el trasplantament, doncs, aleshores també és molt important la vigilància, doncs, sobretot perquè no es produeixi el rebuig, perquè és una cosa que,
bueno,
malauradament...
Aquí hi ha dues coses, sí. Per això insisteixo molt amb el treball amb equip, perquè les primeres hores i els primers dies a la unitat de cures intensives després del trasplantament són crítics. O sigui, aquí el paper del personal d'infermeria és importantíssim, perquè són els que estan a totes hores pendents del malalt. I després ja més d'un punt de vista intrínsec del procés d'implantació és vigilar el rebuig. Exacte, hi ha uns tractaments per evitar el rebuig que comencen a les poques hores d'haver fet el trasplantament. I clar, això és diguem-ne, s'ha de filar molt prim perquè aquella persona toleri bé el trasplantament per una banda i després que sapiguem controlar el rebuig. Uh-huh. I després l'altra cosa, que un cop superada la fase crítica, hem de tenir present que aquestes persones trasplantades pràcticament tota la vida aniran amb tractament immunosupressor per evitar el rebuig. El rebuig moltes vegades està latent i és i surt al cap de molts anys. Per tant, són gent que s'ha de cuidar molt.
Uh-huh. Una persona trasplantada, diguéssim que sempre té, pues, no deixa de ser un òrgan que s'ha ficat des de fora i, per tant, el risc de que allò no rutlli de la manera, de la manera òptima, pues, a vegades hi pot existir aquest problema.
Clar, i per això sempre posem algun exemple que, clar, el millor donant, i sobretot parlant de donant viu, el millor donant són els germans bessons.
Uh-huh.
Perquè si el donant és un germà bessó no necessita ni medicació immunosupressora. Clar, genèticament, si són iguals, doncs no hi ha rebuig. I és ideal. Hi ha persones trasplantades de donants bessons que porten, bueno, anys i anys i anys amb aquell ronyó i ni una pastilla. Però clar... Mm-hmm.
Això es produeix molt poques vegades.
Poques vegades hi ha germans bessons i que un tingui una insuficiència renal.
I l'altre no.
Exacte.
I de quantes persones, perquè en Catalunya sabem que és un lloc referent a nivell, no només a nivell de l'estat espanyol i segurament a nivell europeu de trasplantaments, però evidentment hi ha una llista d'espera, no? De quantes persones parlem?
Sí,
que estan esperant
espera...
una mica pues, sí. Que rebre un òrgan.
Sí, sí, és una llista d'espera que això, que probablement siguem el país Catalunya, el país del món, amb la taxa més alta de trasplantaments. O sigui, per població, diguem-ne, seríem probablement el lloc del món on tens més probabilitats de rebre un trasplantament. Però tot i amb això, i que l'any passat vam fer 1.017 trasplantaments, o sigui, és moltíssim, tot i això tenim 1.300 persones a la llista d'espera. I que aquesta llista es manté bastant estable. D'aquestes 1.300, 1.000 o poc més de 1.000 són de ronyó, que és el trasplantament més habitual, que són dues terceres parts de tots els trasplantaments que es fan.
I quins són els hospitals, diguéssim, on es produeixen bona part d'aquests trasplantaments o que treballen més aquests
trasplantaments? Trasplantaments hi ha 6 equips, perquè tenim doncs, l'Hospital de Bellvitge, el Clínic, la Fundació Puigverd, Can Rut i l'Hospital del Mar, i encara me'n deixo un, i la Vall d'Hebró. 6 equips d'adults i d'infantil, doncs fa trasplantament de ronyó, la Vall d'Hebró i Sant Joan de Déu.
Perquè evidentment el trasplantament infantil tindrà potser alguna peculiaritat respecte
al de l'adult? És molt diferent del d'adult, en general. Per tant, són equips especialitzats. Tot i que nosaltres, amb el cas del fetge i del pulmó, l'equip de la Vall d'Hebró, doncs, es fan càrrec de petits i grans, però dintre de l'equip, dels equips, que són molt grans, hi ha l'especialista en nens i és el que fa els nens i hi ha l'especialista en grans, És molt diferent, no és extrapolable.
I en el tema del cor, hi ha alguna cosa específica?
Bueno, el tema del cor és que estem en un moment complicat, en el sentit de que trasplantaments de cor n'hi ha pocs, se'n fan pocs, i estem en un moment que s'està tecnificant molt tot el món de la insuficiència cardíaca greu. Està apareixent moltes maquinàries per donar suport a aquell cor, moltes vegades fins que pugui arribar un òrgan pel trasplantament, perquè bueno, no és tan fàcil de tenir dels donants que puguis tenir cors, eh? No és tan senzill. També hi ha poqueta gent a la llista d'espera, vull dir, a la llista d'espera de cor tenim entre 30 i 35 persones segons el moment, no? Però no és fàcil obtenir cors dels donants. Has de tenir present també que els donants actualment són donants, la immensa majoria, de persones grans. Perquè donants joves, i això està bé, no n'hi han. No n'hi han per sort. Abans teníem molt accident de trànsit, víctima mortal, diguem-ne, i ara per sort no n'hi han. I, per tant, el cor que has de, per poder trasplantar, és un cor que ha de ser de persona relativament jove, per sota de 50. Clar, per tant, la majoria de donants nostres, que són més grans de 50, el cor no és útil per trasplantar. Per tant, el trasplantament de cor és complex. Per sort hi ha poca gent a la llista i per això s'estan treballant nova maquinària per ajudar aquests cors, però bé, és la situació
és complexa.
Tan complicada, sí.
Bé, estem arribant al final de l'entrevista, perquè ens està esgotant el temps. Bàsicament, ens agradaria que ens pot dir més, diguéssim, per oferir a la gent la possibilitat de ser donant i per tant de poder ser donar, fer aquesta tasca altruista que necessitem i molt.
No, jo és una mica la reflexió aquesta que dèiem que ser donant d'òrgans pots arribar a salvar la vida, ben bé salvar la vida de 5 o 6 persones i ajudar pels teixits a més de 100 amb una sola donació. I que, per tant, una mica aquesta reflexió la fem en algun moment i sobretot que si creiem que sí, que ens agradaria fer aquest gest quan deixem aquest món, que ho diguem a la família, als amics, als que estiguin a prop nostre, perquè al moment de la veritat doncs ells diran el sí definitiu i doncs i que es pugui produir aquest miracle, no? Que en diem del ritme de la vida d'anar donant vida als altres, no?
Molt bé, doncs, doctor Jaume Tort, agrair una vegada més que hagi estat aquí als micròfons de Ràdio Falset per explicar-nos una mica aquesta tasca tan important que feu, que és pues, conscienciar una mica a que tots plegats fem ús d'aquest acte perquè puguem ajudar els altres.
Sí, no, i volia afegir una cosa, diguem-ne, primer que aquesta tasca la fa molta gent. Cada nit que tenim un dispositiu d'aquests que hi ha donants i trasplantaments poden estar treballant 150 persones perquè tot això surti bé, i sobretot gràcies a uns donants i a unes famílies que fan aquest gest. I també gràcies a vosaltres, els mitjans de comunicació, perquè ens heu d'ajudar a fer aquest ressò i aquesta sensibilització. O sigui, si ningú explica això, no tindrem donants, eh? Per tant, ho hem d'anar explicant i anar millorant la sensibilitat de la gent.
Doncs moltes gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres.
Fins una altra.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat en tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, i a la part tècnica l'Albert. Ara us deixem amb el Fem Camí, que us portarà a algun paratge interessant. Ens retrobem el mes que ve. Is over.